por, però jo li posaria molt bona nota en aquests 100 primers partits a la banqueta del Barça.
Bueno, perdona, Raül, és que fa un any, 4 d'octubre del 2022, nosaltres mateixos, Sara, Dalmas i Llimós, estàvem fent una tertúlia després de l'Inter 1, Barça 0, amb aquell robatori de Van Boekel al Bar, sense Araujo, sense Koundé al Barça, incapaç de guanyar un partit que jo crec que no es va mereixer perdre a Milà i que va provocar després l'eliminació de la Champions. Vull dir, també imagina't com ha canviat tot en un any, no?
Sí. Bé, primer de tot, Raül, 1,35 tocs per passada. Ja he fet els deures.
Avui?
1,35. Sí. Això...
No,
l'altre dia?
L'altre dia estava el dia de l'Anvers, no? Parlàvem.
Sí, sí.
El dia de l'Anvers estava més baixa i el dia, crec que del Sevilla, més alta. És a dir, la mitja de la temporada està en 1,29.
Però és bo? Aquesta xifra és bona?
No està malament, però jo crec que avui el problema ha estat que algunes vegades o moltes vegades el Barça s'ha precipitat i en d'altres ha estat massa lent, no? I això ho acaba compensant, no? Però sí que hi ha partits on es veu molt obvi que quan l'equip està bé i està fluït ofensivament, aquesta mitjana tira molt cap avall i se'n va a l'1,2, 1,20.
Quan més avall, millor, no? En teoria, més...
Vol dir que és més ràpid, que circules millor, que estàs més ràpid.
Sí. 100 partits a Xavi, Dalmas.
100 partits a Xavi. Intentaré anar ràpid perquè ja s'ha comentat moltes coses. Per mi el balanç és clarament positiu. El Barça, Xavi va arribar quan el Barça estava com estava, que ja n'hem parlat, però sobretot jo diria que estava en una crisi d'identitat, no era un equip reconeixible. Ara és un equip reconeixible. Jugarà millor, pitjor, el plantejament serà més bo o no tan bo. Però vaja, sabem que intentarà, la predisposició, la intenció serà anar a per al partit a través de la pilota, a jugar en 4-3-3, 3-4-3, però amb una idea de joc, la idea de joc que sempre ha estat senyal d'identitat del Barça, no? O que sempre o que quasi sempre ha estat. Per tant, per mi aquest és el primer punt. Després, l'equip tàcticament ha millorat molt exponencialment en sortida de pilota, en progressió del joc, queda encallat a l'últim terç. Per tant, per mi... les coses a millorar, el marge de millora el trobaríem en l'atac posicional de l'últim terç i sobretot el ser en recuperar la solvència al darrere, si tu vols, respecte a la temporada passada, però sobretot ser un equip guanyador a Europa. En la pressió també ha millorat molt, els dos tipus de pressió, jo crec que ara el Barça la domina molt bé, tant la pressió alta com la postpèrdua, i que per tant tot el que és la tàctica jo crec que hi ha moltes millores, però òbviament cal seguir millorant.
A veure què fa el Barça diumenge a Granada a les 9 de la nit. Per tancar el bloc Champions, a veure, Pedrito Pedro ha marcat un gol al 95 amb la Lazio i li ha donat la victòria avui i el liderat del grup, el grup de l'Atlético.
Sí, la verdad es que no he marcado muchos goles de cabeza en mi vida porque no es mi especialidad. Pero hoy he podido hacerlo y he marcado un bonito gol que nos da la victoria. Creo que merecíamos una victoria así importante. Da mucha alegría y confianza. Hoy estamos todos contentos ahí dentro.
Hoy estamos todos contentos. Cabe parla en italià.
Si cabe el... integrat,
si cabe el
la llàstima no. És que jugui en aquest equip, però la resta, i és fantàstic tot.
Sí, sí.
Però aquesta... quan acaba el contracte?
No, ja té una edat, ja.
I què? I ara què fitxem? Jugadors joves?
Però voleu dir que feia falta traduir-lo? Jo crec que l'haguéssim entès en italià.
Sí, però
no?
Movistar...
No, ja.
Movistar ha decidit traduir-lo.
Sí, per això.
Però un canari parlant italià és sensacional,
fantàstic.
Això. Sí, sí.
Bé, un mite.
Atlético i Lazio, 4 punts, Feyenoord 3. Així està el grup, i el Celtic de Glasgow, 0. Bé, ja està, només volia sentir Pedro i felicitar-lo.
Gràcies.
Perquè ha fet un gol d'aquests estoics avui amb la Lazio.
Pedro,
que tingui molta sort.
Amb dos pedrots.
Quins records, Raül, quins records.
Hòstia, un grande Pedro. He vist el gol fa una estona i minut 95,
sí.
quan en quedava només un, fregant el fora de joc, estava en línia, i després ha anat a celebrar-ho al córner amb l'afició de la Lazio que ha anat a Glasgow.
Abans parlava el jove de paràmetres. Si parlem d'un jugador d'expectatives i rendiment, segurament és el que hi havia el paràmetre, vaja, no sé, més espectacular de diferència entre el que esperàvem d'ell aquell dia que va sortir, que el va fer debutar Rijkaard, que al Camp Nou cridava Pedrito, gairebé en fotent-se'n, perquè duia Pedrito a la samarreta, i el rendiment que va arribar a donar.
Va marcar totes les competicions.
Increïble.
Els 6 títols.
Sí, però més enllà de l'efemèride, és que era un
titular
jugador...
titular de la final del Mundial,
Titular, sí, i aquell Messi... Pedro Villa.
I a part que semblava un jugador que només podia rendir el Barça,
sí.
I ha rendit a d'altres equips després.
Tota la raó.
Encara li dona més mèrit.
Quan
sí.
Surti d'aquí va ser campió.
S'ha infravalorat moltes vegades.
Va ser campió, sí. Al Chelsea, a Mourinho. Només té una taca per mi, que és amb la selecció espanyola, aquell dia que, amb una actitud que no li havíem conegut, que diu que no estava per ser suplent a la selecció espanyola i ja no va tornar més.
No recordava aquesta.
Jo tampoc.
Sí, sí, sí. Dami, on va ser?
Què tal? Bona nit.
Eurocopa, no?
Bona nit.
Eurocopa.
Bona nit, Raül. Com estàs? Doncs mira, això va ser l'Eurocopa 2016, que a més jo, de Pedro, a banda de tot el que heu comentat, em quedo amb la seva persistència en el temps, no?, per dir-ho així, perquè semblava que el 2016 estava pràcticament acabat i han passat 7 anys i continua estant més al nivell. I això va ser durant aquella Eurocopa que ha quedat com molt soterrada en el temps, no? Va ser l'últim gran torneig de Vicente del Bosque, que Espanya cau a 8ens de final a Saint-Denis de mala manera contra Itàlia, i Pedro doncs no juga pràcticament, acaba perdent la titularitat, i ell allà diu dues coses en una entrevista que li han fet aquí a Ragó, justament. Ell diu que li agradaria tornar al Barça, ho diu molt sincerament, és l'última vegada que ho va dir, i també diu que ell, si no juga, doncs que no torna. I allà del Bosque doncs el castiga i ja no juga més. També és veritat que això ho diu després del primer partit contra la República Txeca, que és un partit que Espanya guanya 1-0, gol de Piqué, per cert, de cap, i després el posa al final, acaba els últims minuts contra Itàlia, acaba malament i ja no va tornar mai més.
36 anys té, i després del Barça va fer Chelsea, Roma, i ara la Lazio, que porta ja 3 temporades. Deixarem aquí el bloc de Champions, així que Molló, Saperes, gràcies,
Ja? Vinga.
Sí, ja està, una abraçada.
M'ha fet cura avui. Sí.
Bona nit.
Adéu, descanseu, gràcies. I abans de tancar tertúlia, ara que parlàvem dels Mundials, de les Eurocopes...
Adéu, recul,
Adéu.
Te l'havia de fer aquesta última. Doncs ara que parlàvem d'això, avui hi ha una notícia brutal a nivell mundial.
Déu-n'hi-do,
Que sí, Sara? I m'agradaria que la comentéssim abans de tancar tertúlia, que és que el Mundial 2030, vull dir, el Mundial de Futbol Masculí d'aquí a 7 anys, es farà a Espanya, Portugal i Marroc. Bé, no és ben bé així, Dami, no?
Sí, avui s'ha fet oficial, el Mundial 2030 jugaran 6 països i en 3 continents. Sembla increïble, però és així. Avui ho ha explicat la FIFA, encara que abans ho ha començat a avançar el president de la Conmebol, Alejandro Domínguez. La cosa és que la FIFA reconeix com a candidatura única pel Mundial 2030 Espanya, Portugal, Marroc, aquests 3 països. Aquesta és la candidatura oficial, que queda com a candidatura única i que serà oficialment proclamada l'any que ve. Què passa? Doncs que la candidatura rival, la de la Conmebol, com que tenia les de perdre en les votacions i objectivament no podia organitzar un Mundial a l'alçada del que pot oferir Espanya o Portugal a nivell d'infraestructura, estadis, etc., doncs la FIFA ha fet una concessió que ha estat donar 3 partits, un a cada país, Uruguai, Argentina i Paraguai. I aquests seran els 3 primers partits del Mundial 2030, els partits inaugurals. El primer a Uruguai, a Montevideo. Com que el primer Mundial 1930 es va celebrar a Uruguai, 100 anys després, d'aquí que també Sud-amèrica hagués demanat aquest Mundial, doncs començarà la Copa del Món, a l'estadi Centenario. Començarà amb els 3 primers partits, que vindran a ser els 3 partits inaugurals. Una a Montevideo i després una a Buenos Aires i una a Asunción. Així ho anunciava Gianni Infantino després del congrés de la FIFA de Zurich.
El primer d'aquests 3 partits, per descomptat, es disputarà a l'estadi en el qual va començar tot, el mític estadi Centenario de Montevideo, precisament per celebrar l'edició del centenari de la Copa del Món.
FIFA World Cup. Felicidades, Uruguai, Argentina i Paraguai.
El Consell de la FIFA ha arribat també a un acord de forma unànime que l'única proposta per acollir el Mundial 2030 serà amb l'unió de la candidatura entre el Marroc, Portugal i Espanya, on jugaran 101 partits.
Will be played. Clar, perquè s'amplia a 48 seleccions, ja el Mundial 2000, bueno, el 26 ja,
exacte,
no?
Sí.
I el 2030 també seran 48 seleccions, per tant encara tindrem més partits i 3 es faran a l'altra punta del món.
Exacte, sí, 2020.
Falta alguna seu, trobo, que n'hi ha poques.
Sí, el 2026 ja són 48 seleccions amb l'ampliació, 104 partits. Ha sortit a parlar, i el 2030, evidentment
doncs, també, sí.
També. Ha sortit a parlar un eufòric Alejandro Domínguez, president de la Conmebol. Domínguez, minuts abans del comunicat de la FIFA, s'ha avançat a tothom i ha fet pública la notícia. Destaca que el Mundial tornarà on es va iniciar.
Son 100 años y se va a volver a jugar donde todo comenzó. En Uruguay, en Argentina, que fue la primera finalista, y en Paraguay, que es la sede de la Conmebol. Así que reiterar de vuelta que es una buena noticia, es un hecho inédito, y creo que estamos a la altura, reconociendo a quienes nos antecedieron y creyeron en Conmebol.
El primer partit, l'inaugural, serà a Montevideo, a l'estadi Centenario. Totes les mirades estan posades en aquest escenari.
Los partidos inaugurales, vamos a encargarnos de que sean inolvidables, vamos a trabajar para eso. No hay ningún estadio más importante que el Centenario para el fútbol en el mundo. Es el estadio más icónico que tiene el mundo y que está vigente.
I per últim, Alejandro Domínguez ha admès que tenien massa complicat disputar l'organització de tot el Mundial a la candidatura europea més Marroc.
Si esto hubiera sido una competencia donde nuestros gobiernos tendrían que comprometer los fondos que hoy se comprometen los países para hacer sede, creo que hubiera sido una propuesta irresponsable de nuestra parte, y creo que tampoco hubiéramos podido, porque sabemos que hay otros países que tienen mucho más condiciones económicas y menos prioridades que nuestros pueblos.
Hi ha molts aspectes i detalls a l'eix que ens demostren que aquest model trontolla per tot arreu. Per exemple, a Sud-amèrica estaran en ple hivern durant el nostre estiu, i els equips que juguin aquesta primera jornada ja disputaran la segona a l'estiu europeu o africà. Ja no parlem només de les tres.
Seran sis seleccions.
Exacte, però que si a Camerún o a Suècia o a Aràbia els toquen a jugar aquest partit, és un drama per a aquestes seleccions, però després han de tornar cap aquí.
Han de creuar tot el món i després suposo que habilitar-se el jet lag i els hi donaran uns dies de descans, no?
Sí,
no s'acaba d'entendre.
Però el Mundial dura el que dura, i treure's l'anorac. Treure's l'anorac i, a més, de tota la vida que sempre...
Sí, però entenc... Sí, entenc, Damià, que els partits de l'Uruguai, el Paraguai i l'Argentina els jugaran les seleccions locals, no? Bueno, Paraguai sí es classifica, però vull dir, no m'imagino que juguin el partit inaugural... No sé, Corea del Sud, Camerún.
No, és que aquest és l'altre debat, Raül.
No,
en principi, sis seleccions estan classificades ja.
No, però...
O sigui, les anfitriones
això,
estan...
Això que pregunta el Raül és important. Clar, estem parlant només de tres partits, eh? La primera jornada de... Uruguai, Argentina i Paraguai.
Però aquests estan classificats, llavors?
Sí, estan classificats.
Uruguai, Argentina i Paraguai? Sí. I Espanya, Marroc i Portugal,
sí,
també?
Això queda clar.
Que hi ha sis seleccions classificades.
Però en el cas d'Argentina, Paraguai i Uruguai dependrà quin sigui el grup. I això s'ha de fer el sorteig. Clar, pot ser que Argentina li toqui, perquè seran caps de sèrie.
Clar, és que són anfitrions.
El partit inaugural a Uruguai el jugarà l'Uruguai.
Sí,
està clar, no?
A l'Argentina, sí. L'Argentina i al Paraguai, al Paraguai, clar.
Però contra qui? Contra un Conmebol segur que no.
I sí que pot tocar Corea del Sud.
Li pot tocar Espanya, li pot tocar Corea del Sud.
No, Espanya no, perquè és cap de sèrie.
Ah, perdona. Ah, clar, és cap de sèrie com a anfitriona.
Escolta, i la final... Això no ho han especificat, si no,
serà Espanya segur.
Portugal
no,
o el Marroc.
Però en l'únic que s'havia dit d'això, en el projecte de Luis Rubiales, que saps que duia per bandera aquest Mundial, Rubiales va dir que el partit inaugural el volia el Bernabéu i la final la volia el Bernabéu. O sigui, el Mundial era el Mundial més blanc que la llet, Luis Rubiales.
No ens enganyem, la candidatura Espanya-Portugal i Marroc, Espanya té un pes molt més important que la resta, per tant, Espanya què és? Madrid. Ah, vamos, a mi em sorprendria molt que la final no es fes a Madrid, molt, em sorprendria. I el Bernabéu, a més, el nou Bernabéu, a més a més.
T'acabo i comenteu. Sí. Mira, tema seus, no està definit, però per posar un exemple molt vàlid, el Mundial 2026 hi haurà 16 seus, de les quals 11 seran per Estats Units, 3 per Canadà i 2 per Mèxic. Ara cal saber com s'ho repartiran el 2030 i quins seran els estadis. Si en fossin 16, la lògica diu que podria ser una cosa similar. Unes 11 per Espanya, per exemple, entre 2 i 3 per Portugal i 2 i 3 per Marroc. Ara mateix hi ha 15 estadis que ofereix Espanya i amb els que hi ha hagut visites oficials per part de la Federació Espanyola. Per tant, n'hauran de descartar 4 o 5. Hi ha dues ciutats que ofereixen dos estadis. Barcelona, Camp Nou i RCD Stadium, i Madrid, Bernabéu i Metropolitano.
Clar, perdona, el Camp Nou estarà acabat el 2030.
Bueno, clar, és que també València ofereix el nou Mestalla.
Clar. Esperem-ho, home, són 7 anys, home, estarà acabat el nou Spotify. Clar, i el nou Mestalla potser també.
També l'ofereix València, però no està fet el nou Mestalla. Ràpidament, una última veu. Avui el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha dit que està convençut que el Metropolitano acollirà partits del Mundial 2030.
Bueno, pues la verdad que es una buena noticia, hay que felicitarnos porque la verdad ser sede de un mundial es muy importante, ¿no? Piensa que también va a estar Marruecos y Portugal, y creo que magníficos estadios, y yo creo que una de las sedes del mundial será el Metropolitano.
I acabo. La FIFA ha dit també que el Mundial 2034, per la qüestió de la rotació continental, només es podrà organitzar a Àsia o a Oceania. Tot ens porta cap a una seu, Aràbia, que ja ha manifestat avui públicament que té intenció d'acollir aquest Mundial. Tenint en compte això i anant molt més enllà, si el Mundial de 2034 l'organitzés Aràbia, el de 2038 només el podrien organitzar Oceania o la CONCACAF, ja que faria només 8 anys que l'haurien organitzat Europa, Àfrica i Conmebol. I un últim detall. La UEFA avui ha confirmat que de cara a l'Eurocopa 2028, Regne Unit i Irlanda queda com a única candidatura. Després que la seva rival Turquia s'hagi retirat de la cursa. El dia 10 d'aquest mes es ratificarà la decisió d'atorgar la Euro 2028 a Regne Unit i Irlanda.
La 2024 aquest estiu serà Alemanya, no? I la pròxima, doncs, al Regne Unit i a Irlanda. Molt bé. Voleu fer algun comentari molt ràpid, del Mas, Sara o Raül, sobre això?
Sí, jo trobo que estava prou content el president de la Conmebol quan al final els ha tocat el premi de consolació, no?
L'aperitiu
del Mundial, no? Trobo que amb resignació, suposo, perquè volien organitzar el Mundial, però que s'han rendit d'una manera molt elegant, no? I que ho han assumit d'una manera molt diplomàtica. No sé, a mi em sembla un invent de la FIFA que va innovant, però tampoc em sembla del tot malament. És a dir, que es pugui repartir el futbol arreu del món i vull dir, em sembla una mica exòtic, però vaja, em sembla pitjor ampliar-ho a 48 seleccions i ampliar el nombre de partits i això que no aquesta novetat de fer-ho, de jugar aquests tres primers partits fora del que serà la seu més habitual, no?
Sara, vols dir alguna cosa?
A mi em sembla un drama absolut, això, el que deia abans, que és que ja sembla una broma, no? Que hi hagin tantes seus i per intentar fer contents a tothom, quan és impossible fer contents a tothom. I és una llàstima en el que s'està convertint això. A mi digueu-me clàssica o tradicional o el que vulgueu, però jo és que no entenc el futbol així. Sembla que el negoci se'n està anant de les mans i que, vaja, que aquesta dispersió que hi ha mundial afectarà a l'espectacle.
Sí, jo també sóc més romàntic i prefereixo una sola seu i quan més a prop molt millor, no? Però vaja, veurem, potser quan passi després va tan bé que em fan canviar d'opinió, però a priori no m'agrada.
Ens seguirem parlant, em sembla un tema molt interessant. Demà en seguim parlant, amb més calma. Damià.
I tant, demà aprofundim una mica i entrem en totes les particularitats d'aquest Mundial tan estrany i particular.
Demà intentarem trucar el Tudiràs a Sud-amèrica, a veure què els ha semblat aquesta designació que deia el Raül de fer només tres partits. Ho deixarem aquí perquè és tardíssim, un quart de dues, i encara es queden moltes coses per explicar. Per exemple, Marc Márquez avui ha fet oficial que deixa Onda. Hem d'escoltar Alfonso Pérez Muñoz. No us el faré escoltar, tranquils. Perquè que sí, Sara, cau per si sol, aquest senyor. Però com a mínim li retiraran el nom de l'estadi del Getafe. Ara ho explicarem. Ens retrobem d'aquí a 3 setmanes.
Com li posen?
De moment Coliseu.
José Bordalàs?
No.
A mi m'agradava el d'abans, les Margarites.
Es deia així, les Margarites?
Les Margarites, era el camp del Getafe antic. Un bon nom, jo, no? Sí, sí. Ja posats.
Estadio Las Margaritas.
No? Les Margarites.
Vámonos a Las Margaritas. Sí, m'agrada. Ens retrobem d'aquí a 3 setmanes, finals d'octubre, en una tertúlia Champions que serà normal, a quarts d'11, vull dir, en un tu diràs normal, perquè el Barça jugarà a la tarda aquell dia, contra el Shakhtar Donetsk a Montjuïc. Vull dir que anireu més d'hora, també ho agraireu. Raül Llimó, Sara Jiménez i Àlex Dalmas, una abraçada, gràcies.
Bona nit.
Adéu, bona nit.
Bona nit. Adéu, Raül. Records a l'Andrés també i a tota la gent catalana que hi ha per el RAC dels Emirats.
Ara, de part vostra.
Una abraçada, Raül, gràcies. Damià, gràcies també.
Bona nit, fins demà.
Adéu-siau. Com dèiem, és una notícia d'avui mateix, el Getafe i l'Ajuntament de la ciutat madrilenya han decidit retirar el nom d'Alfonso Pérez del seu estadi, Oriol.
Sí, és una decisió que ha arribat després de les polèmiques declaracions de l'exfutbolista sobre les campiones del món, dient que el seu èxit no és comparable amb el del futbol masculí, dient que tant elles com Pep Guardiola haurien de petonejar la bandera espanyola. A partir d'ara, ara ho deies, l'estadi s'anomenarà de moment Coliseu Massecas. Doncs bé, en paral·lel a això, després de l'anunci, el mateix Alfonso Pérez, en un vídeo a les seves xarxes socials, s'ha pronunciat, ha intentat justificar el que va dir en aquesta entrevista al Mundo, i el titular és que ell no es considera un masclista. Això sí, ha tornat a posar la gamba fins al fons, perquè ha dit, per exemple, que les dones mai no es podran igualar als homes al món del futbol. De fet, ho ha comparat, atenció, amb les models dones i els models homes.
Nunca había habido, o había estado el fútbol femenino tan bien como está en estos momentos, pero nunca se podrán comparar con el fútbol masculino. Al igual que las modelos, tiene mucha más repercusión mediática las mujeres en el mundo de la moda que los modelos hombres en el mundo de la moda. Y esto es una evidencia y es una verdad.
Tot i així, no entén Alfonso Pérez que se l'acusi de ser un masclista.
Mucha gente que piensa como yo, y es una realidad. No tenemos nada en contra de las mujeres, todo lo contrario. Yo tengo una madre, tengo una esposa y tengo a mi hija que además juega al fútbol y que ojalá el día de mañana pueda llegar a primera división y ser internacional. Pero, aun siendo mi hija, nunca podrá llegar a compararse con lo que puedan generar o lo que puedan ganar los jugadores de fútbol. Eso es inevitable, aun siendo mi hija.
I sobre la frase que deia ara, que abans que res Guardiola i les jugadores de la selecció haurien de petonejar la bandera, Alfonso encara ha estat més explícit.
Se puede dar la circunstancia de que haya muchos jugadores o jugadoras que no se sientan españoles y que estén yendo a la selección. Por eso el hecho de comentar, de besar la bandera, es una forma de decir que el que vaya a la selección se sienta orgulloso y que lo represente de esa misma manera.
Amb tot plegat, l'exjugador del Barça assegura encara que no entén per què li retiren el nom de l'estadi del Getafe. Diu que només li sembla bé si és per un tema econòmic.
D'Alfonso a Luis Rubiales, avui Luis Rubiales ha implicat Jorge Vilda en la pressió a Jennifer Hermoso perquè tragués ferro al petó de l'expresident de la Federació Espanyola. En la seva declaració davant del jutge, a la que ha tingut accés l'Espanyol, Rubiales diu que va ser Vilda qui va intentar convèncer la jugadora a través del seu germà a l'avió de tornada de Sydney. A més, Rubiales ha assegurat que Hermoso se'n va anar rient després del petó i afegeix que tot va ser molt natural, com quan et toca la loteria, ha dit, o quan s'acaba la guerra a Ucraïna. Tot això és el que ha dit Luis Rubiales davant del jutge de l'Audiència Nacional. Atenció, perquè aquest dijous serà un superdijous a RAC+1. A través de l'aplicació i d'internet podrem seguir tres cites esportives que es juguen demà al vespre. Comencem per la primera, que és la de l'Espanyol, que visita el Cartagena, que és el cué de segona.
Sí, i de fet l'Espanyol es podria posar líder per primera vegada aquesta temporada després que l'actual líder encara, Leganés, hagi perdut aquesta nit al Camp del Burgos. Per tant, l'Espanyol demà en tindria prou amb un puntet a Cartagena per situar-se, encara que sigui pel gol a Veragi, empatat amb el Leganés i el Tenerife, en primera posició de segona. Un objectiu assequible, en principi, tenint en compte que els blanquiblaus juguen al camp del Coet. De tota manera, Luis García ha advertit en la prèvia que el Cartagena té molt millor equip del que diu la classificació.
Nosotros vamos con la máxima humildad a morder, a meter la intensidad, a intentar jugar a lo nuestro, a intentar ser superiores en el terreno de juego y con muchas ganas de volver a sumar de tres para seguir acercándonos a nuestro objetivo, siempre con la máxima humildad. Y vuelvo a repetir, sabiendo que el Cartagena es un equipo que está en la situación que está y debería haber sumado muchísimos más puntos de los que tiene.
De cara a demà, a partir de 9:45, aquest Cartagena-Espanyol, l'Espanyol amb les baixes encara de Keita Baldé i amb el dubte de Salvi i Keidi Vare, que arrosseguen molèsties. En canvi, tornen a la convocatòria Lazo i Jofre.
Hi ha jornada intersemanal de segona divisió, com aquest partit de l'Espanyol, i també tenim jornada intersemanal a la Lliga F. De fet, el Barça debutarà per fi aquesta temporada a casa, el Johan Cruyff.
Sí, a les 8 del vespre contra el València, primer partit a l'estadi, que per cert servirà per homenatjar Alexia Putellas, doble pilota d'or, que fa un parell de jornades va arribar als 400 partits amb la samarreta del Barça. És el partit corresponent a la jornada 1, recordem que no es va disputar per la vaga que van fer les jugadores, i el tècnic Jonathan Giraldez té tres baixes per lesió, que són Salma, Rolfo i Kira Walsh. En canvi, sí que recupera el tècnic Ona Batlle i Osho Alai. Com que diumenge hi tornarà a haver partit pel Barça, el tercer aquesta setmana, el tècnic ha anunciat rotacions de cara a demà.
Hi haurà canvis, hi haurà rotacions respecte al partit de l'altre dia, perquè tenim un altre partit del diumenge. Per tant, la prioritat és donar confiança a totes les jugadores de la plantilla, perquè tenim una gran plantilla i amb ganes de que arribi demà, i que també les jugadores que menys minuts van tenir al camp de l'Sporting de Huelva puguin, no?, sumar minuts de competició i demostrar també que podem formar part d'aquest equip.
Per cert que dues hores abans d'aquest Barça-València també juga el Levante Les Planes a casa contra l'Sporting de Huelva, i amb una victòria tant les santjoanenques com també el Barça, evidentment, continuaran co-líders de la Lliga F juntament amb el Real Madrid, que avui ha golejat el Betis per 5-1.
Demà tot això a RAC+1 i també l'Eurolliga de bàsquet, que demà arrenca amb un Barça-Efes al Palau. Ara en parlem amb el Dani Aguilar. Abans, però, la notícia de Márquez. RAC1. Recta final del Tu diràs d'avui. Després de parlar de la Champions, hi ha una altra gran notícia en el panorama esportiu, i és l'oficialitat que Marc Márquez deixarà Onda a final d'aquesta temporada. Fem una trucada d'urgència al nostre home motor, el Quim Salvador. Hola, Quim, bona nit.
Hola, Aleix, molt bona nit.
Ja és oficial, eh? Márquez deixa Onda. Hi havia moltes veus últimament que ho apuntaven cap aquí, però ara ja ho podem donar per fet.
Sí, sí, un comunicat, ho han fet via xarxes socials, un tuit d'HRC, del Departament de Curses d'Onda, al migdia, cap a les 2 de la tarda, ha anunciat que Marc Márquez i Onda separaran els seus camins al final de la present temporada 2023, havent acordat les dues parts, doncs no acabar el contracte que s'acabava un any després, al final del 2024. S'acaba una història que fins als últims anys en què tot s'ha torçat arran d'aquella lesió a Jerez del 2020 era una història d'èxit absolut. Marc Márquez ha fet els seus 11 anys a MotoGP fins ara sempre amb Honda i, clar, en aquest temps ha guanyat 6 títols mundials, el primer l'any del debut, el 2013, que va ser una cosa sensacional, i, per posar-hi una mica més de context, hi ha 59 victòries, 101 pòdiums i 64 pole positions. Ara és veritat que des d'aquell punt d'inflexió del 2020 en què Marc Márquez es va lesionar greument a Jerez, una lesió que va requerir una recuperació tan llarga com dura, gairebé 3 anys, i després, quan el cerverí ja tornava a estar en plena forma físicament, s'ha trobat que Honda havia perdut competitivitat fins al punt que no ha pogut tornar a entrar mai en una lluita per guanyar el Mundial tocant fons aquesta temporada, en què Marc Márquez no ha aconseguit encara cap victòria. Esclar, amb 30 anys, el geni de Cervera té pressa per tornar a guanyar, més després de l'esforç que ha fet per recuperar-se. Ja ha dit que el prototip d'Honda pel 2024, que va tastar Misano, no li va semblar cap millora, i segurament això ho ha precipitat tot. Ell vol un canvi d'aires, vol tornar a ser competitiu, i això encara no és oficial, Aleix, avui a aquesta hora de la nit, ho ha de ser en qüestió de dies, marxarà a l'equip Gresini per pilotar una Ducati, que sí que és la moto que està guanyant, pràcticament l'única moto que està guanyant, però l'equip Gresini no és oficial, i de fet corre amb les Ducati de l'any anterior, és a dir, Marc Márquez correrà l'any vinent amb una Ducati del 2023, no l'última versió 2024, que sí que tindran els pilots oficials de la marca, com seran, per exemple, Pecco Bagnaia i Jorge Martín. Per cert, a Gresini, Marc Márquez tornarà a compartir box amb el seu germà Àlex Márquez, amb qui ja havien estat junts, tot i que pràcticament sense coincidir per culpa de la lesió al Repsol Honda.
Això serà interessant, veure aquest box amb els dos germans Márquez. Això vol dir que, tot i que sigui una Ducati no evolucionada i de l'any anterior, que tindrà opcions de lluitar, no sé si pel podi o fins i tot pel Mundial, Quim?
Jo, si m'he de mullar, t'he de dir que sí, Aleix, perquè jo continuo convençut que Marc Márquez és el millor pilot de MotoGP. I ara mateix la Honda està tan enrere a nivell de prestacions respecte a les Ducati, però també a les KTM, també a les Aprilia, que és gairebé impossible lluitar per guanyar amb una Honda. Ara, jo crec que Marc Márquez, amb una Ducati, encara que no sigui l'última versió, sí que tindrà armes, no en igualtat de condicions a nivell tècnic, però posant-hi el seu pilotatge, jo crec que sí que estarà al nivell de lluitar tranquil·lament, vaja, tranquil·lament, amb, entre cometes, amb Bagnaia, amb Martín, amb els homes forts del campionat, i ja veurem amb Quartararo, perquè Yamaha està gairebé tan malament com Honda. Però jo sí que estic convençut que aquest moviment, que d'una manera, home, trenca una història preciosa de Márquez amb Repsol, amb Honda, abans d'hora, no?, i d'una manera una mica abrupta, però ens farà un Mundial 2024 molt més interessant, perquè, evidentment, Marc Márquez en la lluita és un element que dispara l'interès i l'espectacle, i encara et diré que li donin una moto que no és l'oficial i no és l'última versió, encara ho pot fer un punt més interessant, perquè un que Marc Márquez, crec jo, és el millor pilot, doncs si té una arma per competir però no és la millor de totes, doncs mira, potser encara tenim una mica més d'igualtat. En tot cas, ho veurem. I una altra cosa que també caldrà veure és què fa Marc Márquez a partir de 2024. El contracte amb Gresini serà d'un any. És absolutament inusual que un pilot del palmarès de Marc Márquez vagi a un equip satèl·lit. Són circumstàncies del moment, no hi havia motos oficials disponibles, però veurem si el 2024 hi ha una continuïtat amb Ducati, que hauria de ser, tant sí com no, a l'escuderia oficial, o si Márquez se'n va, per exemple, a KTM, cosa que tindria força sentit, i llavors sí que no entenc que Ducati li deixi tastar una moto un any perquè després se'n vagi a una casa rival, però en tot cas, això ja és cosa d'ells.
Ho anirem veient, ho anirem sabent tots els detalls en els pròxims dies. Escolta, una última, Quim, què passa amb la vacant que deixa Márquez a Honda? Aquí hi ha un forat a la graella.
Sí, la gran incògnita, perquè, esclar, donàvem el mercat per tancat i ara queda una Honda oficial disponible per ser company d'equip de Joan Mir. El moviment segurament més factible és que Joan Zarco, que ha fitxat per l'equip satèl·lit d'Honda, l'LCR, pugi a l'equip oficial. Zarco és un pilot experimentat, és ràpid, és veritat que MotoGP encara no té cap victòria, però sí un grapat de podis, i és un pilot de certes garanties. A més, va ser dues vegades campió de Moto2, però és evident que Honda haurà de fitxar. O bé perquè algú vagi a l'equip oficial directament i Zarco es quedi amb l'LCR amb el satèl·lit, o bé per omplir la vacant que deixaria Zarco a l'equip LCR. Ara mateix no tinc cap input de pensar qui pot ser aquest pilot, però és evident que Honda haurà de sacsejar el mercat perquè necessitarà un altre pilot que cobreixi la vacant de Marc Márquez.
En els pròxims dies segur que en sabem més detalls. Gràcies, Quim.
Bona nit.